Sergi Molera.
Bon dia, són les 8. Aquesta matinada s'ha donat per estabilitzat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, al Gironès. Durant la nit, els bombers han treballat amb 20 dotacions terrestres per apagar les flames que ahir, cap a les 10 del vespre, van revifar fora del perímetre de l'incendi i van obligar a confinar els veïns de Bavià. Les primeres flames van començar cap a 5:45 de la tarda a causa d'un llamp. Els bombers hi van desplaçar 24 dotacions, 5 de les quals aèries, i per precaució es va desallotjar una parella que viu a una masia propera. Segons les estimacions dels agents rurals, l'incendi hauria afectat prop de mitja hectàrea. Un ensurt que enceta un cap de setmana de risc extrem d'incendis a bona part del país. Per avui ja hi ha 249 pobles de 23 comarques en alerta màxima decretada pels agents rurals per prevenció. Són 200 més que ahir i en tots aquests punts no es pot fer foc a 500 metres del bosc. A més, l'activitat esportiva i les feines agrícoles queden molt limitades i es poden arribar a prohibir. Això pel que fa a les zones de més risc. A la resta de Catalunya, pràcticament totes les comarques hi ha decretat el risc alt. Només en queden fora la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès i el Pla d'Urgell. En aquest sentit, el Departament d'Interior demana extremar les precaucions quan ens trobem a prop del bosc. Aquesta situació de risc d'incendis s'emmarca en un nou episodi de forta calor que afecta sobretot a les persones més vulnerables. Amb les altes temperatures pot empitjorar el seu estat de salut i per això, des de l'atenció primària i la geriatria recalquen que cal extremar la prevenció. En declaracions al 9C de RAC1, l'especialista en geriatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Miquel Àngel Mas, insistia que els canvis de temperatura posen en risc com a mínim un 20% dels majors de 65 anys.
Quan parlem de persones grans fràgils, l'objectiu no tant és tractar, que quan arriben a l'hospital ja les situacions ja anem tard. El factor més important a tenir en compte és tenir totes aquestes mesures preventives continuades.
Mas també va recomanar a la gent gran evitar desplaçaments en hores de temperatures més altes, tenir la casa ventilada i hidratar-se constantment durant els episodis de calor com el d'aquest cap de setmana. I en plana internacional, segons les autoritats de Nova York, l'escriptor Salman Rushdie sobreviu gràcies a la respiració assistida i podria perdre un ull després que ahir un home li clavés una ganivetada al coll i un altre a l'abdomen mentre participava en un acte literari a la ciutat. La policia de l'estat de Nova York ha detingut el presumpte agressor. Es tracta d'un home d'uns 24 anys, tot i que encara no s'han pogut aclarir els motius de l'atac. L'escriptor britànic d'origen indi de 75 anys és l'autor de la novel·la Els versos satànics, que s'inspira en la vida de Mahoma i que l'ha portat a rebre amenaces de mort de grups fonamentalistes. De fet, el llibre està prohibit a l'Iran i un grup radical del país ofereix una recompensa milionària per qui l'assassini. Durant aquesta matinada, el govern dels Estats Units ha condemnat l'atac a l'escriptor. I ara, els esports. Amb el Martí Odrezola.
El Barça ja ha inscrit 6 dels 7 contractes nous de l'estiu. 4 de les 5 incorporacions, Lewandowski, Rafinha, Christensen i Kessié, juntament amb Dembélé i Sergi Roberto. De moment, en queda fora Jules Koundé. El club ho ha aconseguit gràcies a l'activació de la quarta palanca econòmica, la venda d'un altre 24,5% de Barça Studios, en aquest cas a Orpheus Media, l'empresa de Jaume Roures. Un acord que, segons va explicar l'empresari ahir al Tu Diràs, es va començar a gestar fa mesos, cap al març.
I en vam començar a parlar tranquil·lament, després s'ha accelerat doncs perquè les dates apretaven, però vaja, no és un tema que ha sortit fa dos dies.
El Barça debuta a la Lliga aquesta nit a les 9 al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. Abans jugarà l'Espanyol, que s'estrena a les 5 de la tarda a Balaïdos contra el Celta. La Lliga va arrencar ahir a la nit amb la victòria 2-1 contra el Sevilla al Sadar. També ahir France Football va anunciar els candidats a la pilota d'or. En categoria masculina, Leo Messi s'ha quedat fora de la llista per primer cop des del 2005. El favorit és Benzema. Lewandowski, pels mèrits fets amb el Bayern, és l'únic representant del Barça. En categoria femenina, en canvi, hi ha forta presència blaugrana amb 5 jugadores: Alexia, Rolfo, Aitana, Xoala i Lucy Brons, per la temporada amb el City. Fora del futbol, aquest matí Mireia Belmonte debuta als europeus de natació a les 10 a les sèries dels 400 estils. A partir de les 9 serà el torn d'Ainhoa Campabadal, Mario Mollà i Carles Coll.
I el temps, avui tindrem un nou pic de calor molt intens arreu del territori, màximes que poden assolir els 40 graus al Pla de Lleida, a l'interior de les Terres de l'Ebre i a la Catalunya central, i amb un ambient molt xafogós a la costa, tot plegat amb sol en general al matí i els núvols a la tarda, que descarregaran ruixats i tempestes localment fortes al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, i a partir de mitja tarda també a la massissa del Port, comarques de Tarragona i al sud de les de Lleida. Això és tot, ampliem tota la informació d'aquí una hora al Via Lliure amb Esteve Giral. Yeah.
a treballar amb les mans, tocar, sentir modelat, així, practicar jardineria, escolta'm, desconnectar, de fer servir només el nostre cervell, i ho volem fer amb l'Alícia Rosselló, que és la responsable del Club d'Uduà. Alícia, bon dia.
Bon dia.
Volem rebaixar aquests nivells d'ansietat, com dèiem sempre, fent coses amb les mans, i avui, escolta'm, m'ha fet molta gràcia, perquè volem fer tapís, però amb una tècnica molt especial. Vaig a dir, tafting gun.
O sigui, la pistola, és com si fos un taladro, una pistola elèctrica per fer alfombres.
Imagina't.
Com et quedes?
Em quedo de... Bueno, glaçada. Perquè és que m'imagino allò, fent teràpia gairebé. Sí.
Bueno, jo crec que també serveix per fer bíceps i tríceps. Es fas tot, alfombres i gimnàs.
Però necessites estar molt...
No.
Molt preparada per poder-ho fer servir o no?
No.
Explica'ns què és això.
Bueno, necessites practicar, no és apretar un botó i màgia. Bueno, el tema de tapissos i alfombres està super de moda en el món de l'artesania i de la decoració, i hi ha un, doncs ho pots fer manualment, òbviament, com tota la vida, però com que ara estem visquent en uns temps molt ràpids, s'han aparegut aquesta pistola, que es diu tafting gun, o sigui, gun, pistola en anglès, i tafting és la tècnica, tufting, que s'escriu així, i fas pistola, fas alfombres, o pots fer...
Disparant
a una tela, literal. Pots fer-te tapissar, bueno, pots fer un coixí, pots fer una cadira, o sigui, la gent fa mil fantasies, però sobretot alfombres.
Clar, i... com que aquí estem a la ràdio, anem a imaginar-nos...
Imagina't un taladro.
Un taladro. I cada vegada que dispares és una puntada.
Exacte. És com brodar molt ràpid. Sembla molt fàcil, però s'ha de practicar.
Clar, perquè si no apuntada et queda fora de lloc.
Clar, jo vaig al principi dic, això és facilíssim. Vaig agafar i volia fer línia recta i vamos, allò tot menys línia recta. Perquè clar, també té una velocitat, etc. Però és molt divertit, tu vas disparant llana. No és que, o sigui, tens la tela està tensa amb un vestidor i vas fent, i llavors et pot quedar com si fos un serrallet, sí. O et pot quedar com una puntada de brodat, depèn, llavors pots provar doncs, amb llanes, per exemple, de pell llut, pots provar amb textures, amb colors, i et surt molta fantasia. I és un tema que jo portava molt de temps mirant, perquè a Duduà fem tallers de pis, manual...
Que el que no hi hagi Duduà és que no existeix.
Mira, és que jo soc moltes tauletes i vaig provant tècniques, i el tapís és algo molt bonic i totalment diferent a la tafting gun, però hi ha gent que deia, és que no tinc paciència per brodar, o no tinc tallent... I dic, doncs mira, tinc aquí una pistola elèctrica, i llavors fem tallers d'això, que a més uns tallers que em fa gràcia, perquè normalment a Duduà quasi bé, mai venen homes, és un misteri, des d'aquí faig una crida, no sé per què els homes, el 2022, encara no estem amb el tema, i en aquest taller em venen homes a fer-se alfombres i de tot. I la veritat és que també és relaxant, perquè tu tens una setmana d'aquelles estressades i ves allà, és com treure tota l'adrenalina a la pistola aquesta. Allò disparat, doncs et fas una alfombra. No, allò dels americans que van a disparar-se, a disparar aquells passadissos que tenen.
No, aquí la fem pacífica i a més constructiva i creativa. Perquè
exacte.
La creativitat és un gran punt també a favor per rebaixar aquests nivells d'ansietat que sempre diem.
Totalment. Llavors imagina't amb això, que ja
colors,
és una pistola.
Textures... És que és fantàstic.
I després ho pots tocar, bueno, també tocar-ho. Saps allò de quan veus alguna que necessites tocar-ho?
Sí.
Doncs exactament és això.
Sí.
I llavors fem els tallers aquests, les pistoles aquestes, que són una mica estranyes, però són molt divertides.
Podeu entrar a la pàgina web de Duduà i ho veureu.
Exacte, si algú no és molt 2.0, doncs també tenim la part manual de fer-ho, com tota la vida, i com hi havia una tradició molt important a Catalunya, que era l'Escola Catalana del Tapís, on van sortir tapissos com els que podeu veure a la Fundació Miró, i tornar una mica a aquests orígens del tapís, que havia, és que era a nivell mundial. Catalunya era
pionera
en el tapís i les alfombres.
S'ha anat perdent, està desapareixent.
Va desaparèixer als anys 80, i ara, doncs mira, jo no seré a Duduà, no seré a l'Escola Catalana del Tapís, però posarem el nostre granet de sorra.
I tant, com sempre, l'Alícia aquí, capdavantera, amb que no es perdin totes aquestes tradicions manuals. Alícia, moltíssimes gràcies, i si et sembla, la setmana que ve seguim fent coses
amb les mans. Seguim, que vagi bé.
Fins ara.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Aquest cap de setmana, les recomanacions de llibres lligats al mar, l'Eva Comas Arnal ens proposa retrobar un dels reportatges més famosos de la història, Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Bé, hem dit reportatge i exactament es tracta d'un reportatge novel·lat que l'escriptor colombià va escriure primer en diverses entregues i després com a llibre. Eva, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Contents de que ens portis a Gabriel García Márquez aquí.
Home, ens hauríem de posar tots d'en peu amb la mà al cor i dir, uf, és un dels més grans.
No podia faltar amb una recomanació així a consciència, no? I en aquest cas ens parles d'aquesta obra, no? Relato de un náufrago que és bastant coneguda, però explica'ns per què l'has triada.
Sí, mira, perquè últimament, en els últims mesos, hi ha hagut una polèmica perquè Barcelona es va inaugurar una biblioteca que encertadament se li va posar el nom de Gabriel García Márquez, i això va aixecar una polseguera immensa que jo no sé a què ve, perquè si tu tens un autor famosíssim que ha rebut un Nobel, que ha donat felicitat a tants i tants lectors, sigui amb la llengua que sigui, perquè totes les llengües són bones, totes. I a més, aquest escriptor resulta que va viure a la ciutat de Barcelona.
I que se l'estimava.
I se l'estimava. I a sobre.
I la respectava molt.
I la respectava moltíssim, sí, sí. I a sobre, sobre la gran escriptora catalana, que és Mercè Rodoreda, quan es va morir, va fer un elogi dient que era de les millors escriptores que havia sabut tocar el tema de la Guerra Civil Espanyola, posant-la al nivell dels grans escriptors del segle XX, doncs, home, jo crec que es mereix una biblioteca i moltes altres coses i moltes recomanacions a la primera pedra.
Exacte, doncs des d'aquí el nostre petit homenatge, reivindiquem el seu nom i ara entrem de plena aquesta novel·la que em deies que l'havies triat per ell, sí. I també per la novel·la.
Sí, 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 de fet, a veure, com que havíem de parlar de llibres de mar per estar fresquets, vaig dir, home, Relato de un náufrago hi ha de ser. És la història d'un mariner de l'armada colombiana, que es deia Luis Alejandro Sánchez, que en estranyes circumstàncies va caure a l'aigua, juntament amb 8 companys més, quan anaven a bord d'un buc que es deia Caldas, que havia sortit dels Estats Units i anava fins a Cartagena d'Índies, no? I no se sabia massa bé, les versions oficials van dir una cosa, però després la realitat era una altra. I això és el que va destapar Gabriel García Márquez, que era un grandíssim periodista. El que va fer Gabriel García Márquez va ser entrevistar, una entrevista super extensa, a Luis Alejandro Sánchez pel diari El Espectador. Tot això que t'estic explicant va passar fa molt de temps, va passar l'any 1955. I ell ho va anar publicant, com deies tu al començament, per entrega.
Sí, per
fascicles, no? Com que encara no havia arribat la televisió a Colòmbia, la televisió ja havia començat, perquè pensem que la televisió és una cosa dels anys 30, que s'inventa, però diguem-ne que la difusió encara no estava extensa, i menys a Colòmbia, la gent s'ho va prendre gairebé com el serial, no? I estaven esperant tots ja a veure com aniria la següent història d'aquesta persona que havia caigut al mar i havia estat 9 dies sense menjar i sense beure, no? I amb un tiburó que venia a tal hora cada dia, o sigui que a més, clar, tu pensa com fa Gabriel García Márquez per fer-se atractiva, una història on gairebé no passa res. Tret del tiburó dels nassos,
clar, és que realment és tot un art, és saber escriure això, sí, realment. No? No sé si és un llibre molt gruixut o no.
No, és bastant curtet i es llegeix en una tarda, ràpid, i deixa'm dir-te que al final és hàbil, el Gabriel García Márquez, perquè al final de tot del llibre explica que no era una tempesta el que havia fet que el buc anés en avall, no? Sinó el que havia passat és que el buc anava sobrecarregat perquè feien contraband, i que aquella versió que havia donat el govern, que en aquell moment era una dictadura, era falsa, no? Per tant, o sigui, estava desvelant, però ho havia fet tan bé que és que havia estat 9 dies mantenint a la població allà amb vela, per dir-ho d'alguna manera, i al final explica d'on el titular, no? No el dona al principi, sinó no.
Gran periodista.
El van tancar el diari, van tancar l'Espectador a causa d'això, i a Gabriel García Márquez, el diari, abans de que sigui tancat, l'envia a fora de Colòmbia, a París, a fer de corresponsal perquè
per salvar-lo
d'alguna manera.
Mal. Sí. Doncs, estàvem dient que era un argument que aparentment era molt simple, que té aquest llibre, quin estil té, sí, que el fa tan interessant, sí, perquè, com deies tu, estem parlant gairebé de poca activitat.
Clar,
no?
Sí. De fet, deixa'm dir-te que el llibre es publica a l'any 70, que, clar, fins al 55 va ser molt famós, però només va ser molt famós a Colòmbia, però després al 70 és famós mundialment, no? I arreu del món, sobretot als països de parla hispana, doncs estan enganxats a aquest llibre, per això que deies tu, per l'estil. I quan li preguntaven a Gabriel García Márquez què era l'estil, ell deia que no es podia definir i deia que això, diu que ell no triava l'estil, que l'estil venia determinat pel tema. O sigui, que era el tema el que et donava la manera de parlar sobre la cosa que havies d'escriure. A mi, deixa'm dir-te que precisament el que més m'interessa de Gabriel García Márquez és l'estil, i hi ha un altre llibre, una novel·la breu, que és fantàstica, que és difícil, eh? És difícil, però la recomano moltíssim, que es diu El coronel no tiene quien le escriba. Mm-hmm. El seu és un estil, al mateix temps, molt senzill i molt planer, però alhora envolvent. Que hi ets a dintre, no? I per tant, amb El relato d'un nàufrago estàs vivint l'experiència d'aquest mariner que estava al mar i sense tenir res, i això a més ho va fer amb gràcia perquè ho va fer en primera persona.
Fantàstic aquest relato d'un nàufrago de Gabriel García Márquez, que és una d'aquestes perles que hem trobat, sí, pel mar, que la, sí, que la Eva ens està portant cada setmana i que encara en sentirem alguna més. Eva, moltíssimes gràcies, que tinguis bona setmana.
Moltes gràcies, adeu-siau.
La primera pedra.
Seguim aprenent a cuinar el peix de la mà de l'Enric Herce, que és el xef del restaurant Aurum, a Cellers Hotel, a Cala del Pi, a Platja d'Aro, i també és autor del llibre Sofregit, per tant, què millor que estar acompanyat d'ell. Bon dia, Enric.
Bon dia.
I avui farem un peix fàcil, perquè ve fàcil. Com a mínim que agrada, jo crec que pràcticament a tothom, com és el rap.
El rap, com tu ben dius, és un d'aquells peixos que es favoritza de quasi tothom.
Sí.
Per diverses raons. Primer, és un peix fàcil de menjar, un gust suau, molt agradable, una textura molt agradable, molt fàcil de cuinar, perquè aquella textura que té no és un peix que se te trenqui en la paella, no és un peix que se te desfaci, i a més té un avantatge fonamental, que és que no t'espines.
No t'espines, és veritat, no t'espines, i això fa molt menjar.
Quanta gent hi ha que li té mania les espines.
Sí, sí, i a més ho farem amb musclos al fonoll, una crema de musclos al fonoll, que també són dos elements que ens encanten, sí, i que són molt de la nostra cuina.
Sí, aquest plat us garanteixo que quan el feu triomfareu segur. És fàcil de fer, són gustos ben reconeguts i fàcils de menjar.
Sí, sí, sí.
Quedareu segur.
I per tant, necessitem primer els ingredients, que ho fem sempre per quatre persones, després cadascú que ho adapti a les seves proporcions. Què necessitem?
Bueno, en aquest cas, el rap. El rap podem comprar o una cua o dues cues petites. Calculem... A mi m'agrada cuinar rapets, per exemple. Uh-huh. Els rapets de 500-600 grams i llavors això. Però podeu fer també una cua. En aquest cas, podem comprar quatre rapets. L'avantatge del rapet també és que acostuma a ser una mica més barat que la cua de rap gran.
Doncs vinga, agafarem aquest. Anirà bé, sí? Per la butxaca.
Anirà, sí, bé, sí, per la butxaca.
Agafem quatre rapets petits.
Quatre rapets entre 600-700, això ja... Però quatre rapets de 600 queda perfecte. És com cuina jo aquesta receta, d'aquesta mida queda perfecta. Un quilo de musclos.
Sí.
Fonoll, en aquest cas comprarem un fonoll, un bulb de fonoll. Uh-huh. El fonoll saps que el podem trobar a les fulles i podem trobar el bulb, que és allò que té forma com de cort.
Sí.
Que es pot menjar també amb amanides, té molta... A França es menja molt, aquí no es menja tant.
No en tenim tant de costum, però li donarà molt.
Però és
no?
Molt bo. Jo sempre poso fonoll de per tot, els peixos al forn, els fumets, a les sopes, i doncs... sempre li dono aquell toc de mar. No?
Sí, doncs aquest estiu, escolta'm, tots fonoll a casa, eh?
Jo sempre dic que el fonoll és la més marina de les herbes. Un porro, una ceba, dues patates, 200 mil·límetres de vi blanc, un got de vi blanc. En aquest cas també podem tenir fonoll fresc o anet, unes fulles, d'acord? Oli d'oliva, sal i pebre.
Fantàstic. Molt bé, doncs ara anem a elaborar-ho. Per on comencem a manipular?
Doncs pel rap.
Pel rap.
I pel rap, i com sempre, en aquesta secció, i com sempre dic, el peixeter, que és neteja els raps, que li tregui els caps, que li llevi la pell, allò que es fan, i que li tregui els lloms. Si no degustareu el llom, ho podeu fer a casa, això és molt fàcil. Vull dir, només té una espina al mig, amb el canivet separeu tots dos lloms de cada rap.
Aquí sí que ens podem arriscar nosaltres a fer-ho, eh?
Sí, a més és fàcil i no és una carn que diu. Traiem els llums, traiem tota aquella part aquella pela negra que té la tripa, que és, no fa res, però és, el traiem i que quedi ben net. En aquest cas reservarem, en aquesta receta, els caps i les espines les reservem per un altre dia fer una bona sopa de rap.
Sí, que aquest també ens donarà bon caldo, eh?
Sí.
Farem un bon brou.
Ho podem ficar dintre d'un tàper, ho congelem i tindrem un brou extraordinari. A Girona es fa molt la sopa de rap, que queda amb pa, un sofregit.
Senzilla i fàcil.
I molt bona.
Doncs escolta'm, aquí ja apurem tot.
Vale, anem. Netegem els musclos, allò, tiriem les barbes, i els posem al foc amb una cassola tapada amb un litre d'aigua. Ja ho sé, és molta aigua. Normalment obrim els musclos amb molt poqueta aigua.
Sí.
En aquest cas necessitem aquesta aigua de cocció dels musclos
per poder fer
el plat. Tot i així, els obrim i que només fins que s'obrin, ja està. No els fem bullir allà una estona.
No, vigilem també el punt de cocció, important.
Exacte, sempre que fem... No, perquè llavors queden petits i queden gomosos. No. O sigui, posem a l'aigua, tapem, obrim el foc i generalment quan arranca el bull, ja està. Traiem la tapa, veurem que està obert, fora. O sigui, parem el foc immediatament i... traiem els musclos, colem els musclos amb una escorredora, recollint el suc sobretot. Que alguna vegada passa que colem els...
Ah, i l'aigüera
i ell el suc.
No.
Una cassola o un bol a sota de l'escorrellera.
Sí, sí.
Traiem els músculs de les coves, les coves les llencem, i reservem tota l'aigua. Aquesta aigua la passem per un colador finet, perquè
sempre queda alguna impuresa,
una mica d'impuresa, una mica de sorra,
sí,
o fins i tot de les clovetes del musclo. Ho tenim reservat, musclos i suc. Comencem a fer la salsa. Pelem la ceba, pelem el porro i ho tallem tot en juliana. No cal que sigui massa fina, allò toscament. Fem el mateix amb el bul de fonoll. Tot ahí. El tallem i posem tot això en una cassola amb un bon raig d'oli d'oliva i anem sofregint. Foc baix, que no se'ns torri i que se'ns baixi allò que diguem els cuiners potxant.
Sí, sí. Poquet a poquet.
Poquet a poquet.
Sense
quan això veiem que les verdures ja comencen a estar transparents, el vi blanc. Aboquem el vi blanc i ho deixem bullir fins que s'evapori l'alcohol. Mentre anem pelant les patates i les tallem també a rodelles. Quan ja tenim el vi reduït, les afegim a la cassola, sofregint tot plegat una mica, patates i verdures, i en aquest moment, quan ja veiem que afegim, posem el suc dels musclos i fem bullir.
Que bo.
Entens? Ja tenim aquí...
Sí, sí.
Si fiquéssim més suc, hasta podríem fer una crema, no? Una bichissuà per menjar-la calenta o freda. I ja està, o sigui, anem bullint fins que totes les verdures estiguin toves, posem la nata, si volem... Ah, no, penso que no hem dit amb els ingredients que ens han saltat la nata.
Ah, pot ser. Doncs mira, bueno, nata líquida, eh?
100 mil·ligrams nata.
Val.
Ens la podem afegir si volem fer un plat més dietètic o més lleuger, però trobo que li dona un toc de cremositat molt agradable.
Val.
100 mil·ligrams aquí... és molt poquet, eh? És mig gotet.
Sí,
tampoc,
fantàstic.
Tampoc es passarem. Afegim la nata, tastem de sal, la posem a punt i ho triem tot amb una batedora elèctrica que sigui potent. I ho passem per un colador. I ja pràcticament ho tenim.
Aquí ja tenim la salsa.
Tenim
aquesta.
Una salsa de musclos i fonoll boníssima.
Boníssima.
I recordem que tenim els llums preparats. Els salpebrem, que fem una paella antiadherent amb un raig d'oliva. Esperem que sigui calent abans de ficar el peix. Ja saps que el peix és delicat. S'ha de fer amb bon material, amb una bona paella. Això ja ho hem parlat
sí,
amb altres
no
anys. Que no se'ns enganxi.
Sí.
Fonamental canviar les paelles quan toca. No tinguem la paella de...
Aquí no hem d'escatimar diners perquè pot fins i tot ser perjudicial per la salut. Per tant, quan hi ha una paella no funcioni, escolta'm, retirem-la.
Fora. És més barat. Ja ho sé que de vegades fa recança, però pensem que podem comprar una bona paella per 30-40 euros i la tenim un any i mig o dos, i ja n'hi ha prou.
Sí, sí, sí.
Tampoc és local.
Si l'amortitzem, doncs ja està.
Gastem els diners potser de vegades amb altres coses menys
importants.
Relevants, exacte. Els saltem, o sigui, els posem amb l'oli calent, salpebrats, i els saltegem o els fem allà fins que siguin duruets, una mica duruets. aquí afegim la crema de, que tenim preparada, la crema de fonoll, i acabem de coure res, fem xup-xup, perquè tenim el rap ja cuit i només diguéssim que s'ha d'embevir una mica de la salsa, no bullit, no cal.
Perfecte.
I amb això ja quasi ho tindríem. Llavors, en l'últim moment, li podem afegir els musclos que ja tenim oberts, que faci xup, que s'escalfi tot, i ho tenim. Deixem reposar una miqueta i ja està. Llavors només tenim que repartir rap, musclos en salseta, i aquí podem ficar les fulles de net fresc o de fonoll que ens agradi per acabar de colar el plat.
Exacte.
Un plat ben bonic, suau i saborosíssim.
Saborosíssim, sí senyor. Doncs amb aquest rap avui fem aquest dinar que farem o sopar, escolta'm, ja depèn de cadascú.
Dinar o sopar...
Amb un vinet blanc, eh, per maridar una mica, per exemple.
Per exemple, per fer servir el mateix que fer servir per cuinar.
Exacte.
Això sí, sempre sí. És una bona estratègia.
És veritat. Doncs mira, ja tenim tot ben tancat i ben lligat. Enric, si el voleu seguir, per això, que sapigueu que està a Instagram amb Enric Herce i també el podeu seguir al canal de YouTube La Teca. La Moltíssimes gràcies, que tinguis molt bona setmana i escolta'm, la setmana que ve seguirem cuinant peix. Igualment, que ens ha agradat.
Aquí tornarem a venir amb més receptes.
Sí, senyor. Doncs fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
La primera pedra amb Noemí Polls.
I entrem ara en el món de l'art. Parlem concretament de crims contra l'art amb el professor dels estudis de dret de la UOC, el Marc Balcells. Marc, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Deixem la música per cada de la temporada perquè entrem en ple tema, jo diria que fins i tot desconegut per molts, com és els crims contra l'art, els robatoris. I parlem, ens vam quedar mitges la setmana passada, sí? Perquè vam començar a parlar del colonialisme i l'espoli.
Vam fer allò que és un cliffhanger. Exacte. I ho vam deixar allà a mitges
i sí? Parlàvem de que potser alguna cosa estava canviant. No.
Sí, exacte. Avui continuem l'aventura que vàrem començar la setmana passada parlant de l'espoli de la propietat cultural a l'Àfrica durant el colonialisme al segle XIX. Recordeu com vàrem dir que molts poders europeus que es van endur aquests ítems el varen deixar en museus al llarg dels anys, però possiblement el que en un museu és una peça interessant de veure per a una determinada comunitat és un ídol a qui resar o un objecte amb un significat específic en el seu dia a dia. Això va ser així fins a l'actualitat, on vents nous bufen respecte al retorn del patrimoni espoliat per les nacions europees a l'Àfrica. Què va passar perquè tot canviés? Doncs una visita del president francès Emmanuel Macron a Burkina Faso, a la Universitat Joseph Kizerbo. Allà pronuncia un discurs on diu que faria tot el possible per retornar part del patrimoni cultural d'Àfrica saquejat per la França colonial. 4 anys després, Macron va saludar l'inici del que esperava que fos una restitució justa de les peces patrimonials saquejades, retornant algunes d'aquestes peces a l'any 2021. La restitució de França d'aquests artefactes de Benín ha tingut ramificacions a Europa i les seves antigues colònies i ha obert debats sobre els artefactes saquejats que actualment es troben a museus i a institucions de diverses nacions d'Europa Occidental. Es creu que al voltant del 90% del patrimoni cultural d'Àfrica, poca broma, el 90% es troba a Europa, estimen els historiadors de l'art francesos.
És a dir, que els hi queda un 10%. Mirem-ho.
Imagina't.
Que trist.
Només el Museu Quai Branly de París conté uns 70.000 objectes africans, mentre que el Museu Britànic de Londres en té desenes de milers més. De fet, recordem l'expedició punitiva britànica del segle XIX cap al regne de Benín. Les crides de restitució van culminar l'any passat amb una votació al Parlament francès on els legisladors van donar suport de forma aclaparadora a retornar un grup d'artefactes a Benín i al Senegal, una altra antiga colònia francesa. Bèlgica, de fet, ha fet una llei, també fent-ho obligatori, i crear una llista d'objectes expoliats que, poca broma, puja ja a 85.000 ítems. I ara us preguntareu, doncs, per què és això important? Pensem-ho des del punt de vista de la victimologia, que és l'estudi científic de les víctimes. En aquest cas, com us podeu imaginar, no tenim una víctima sola com podria ser una víctima d'un delicte contra la propietat perquè viu sola, o pensem una persona que va pel carrer i li roben una bossa, li roben el mòbil, o perquè ha patit una agressió de qualsevol tipus. Tenim comunitats senceres que són victimitzades per una cosa que no era ni delicte quan va succeir, però que evidentment genera una victimització contínua, perquè això està passant al llarg dels anys. Per aquestes comunitats, penseu-ho, hi ha una pèrdua d'identitat perquè hi ha una manca de connexió amb el passat directe. És a dir, no tenen objectes del seu passat. Els seus objectes estan en institucions culturals i museus privats de propòsit i context. Com dèiem abans, són vistos com peces artístiques o etnogràfiques, però aquestes peces podrien tenir un ús en el seu dia a dia, avui en dia, que no poden tenir rere una vitrina en un museu. Evidentment, el fet d'haver perdut objectes, i alguns d'ells sagrats que estan escampats per tot el món, per tant, no és allò que diguis, estan tots en un lloc i, per tant, els podries recuperar de forma fàcil. Molts d'ells, de fet, inclús estan en col·leccions privades i, per tant, com pots saber on estan aquestes coses? I, finalment, perquè hi ha una legitimació del discurs a les institucions culturals. És a dir, vosaltres, quan aneu a museus i veieu aquest tipus de peces, segurament no llegireu un discurs condemnant el colonialisme.
No,
llegireu el típic discurs museogràfic d'aquesta peça, pertany a tal lloc, tatatí, tatatà, trobada part a l'any tal, etc, etc, fi. Això és el que anomenem una victimització en curs, perquè els objectes estan exposats. I no oblidem una cosa. Imagineu-vos que aquesta gent, doncs, en un determinat estiu estan allà veient-ho com a visitants al museu. És a dir, clar, això té un punt seriós que hem d'analitzar també els victimòlegs des d'aquesta perspectiva.
Una part d'humiliació, fins i tot.
En part, sí. És a dir, aquestes persones poden estar siguent revictimitzades quan estan presenciant això. Per això és important que prenguem consciència d'aquests actes i d'aquests gestos, que prou tard venen, però benvinguts siguin. Mireu que important és l'ús de la llengua sempre. En aquests casos parlem de la reparació com a reclamació legítima. És a dir, no estem dient us tornem aquests béns com a generositat d'aquest museu o d'aquesta col·lecció privada. No, hem de parlar de reparació, perquè evidentment no volem victimitzar la víctima dient bé, aquí teniu, us ho tornem perquè som molt generosos. A la vegada, no oblidem que culturalment a molts estats africans el paper del perdó és molt important, cercant solucions més properes a la justícia restaurativa que no pas el càstig. I direu, què és això de la justícia restaurativa? Doncs és un tipus de justícia restaurativa que s'ha utilitzat molt poc a Europa, però que durant molts de segles s'ha utilitzat en determinades comunitats, que el que cerca és restaurar l'ordre trencat per la malifeta o el delicte, acostant a l'autor i al perjudicat. És a dir, en comptes d'anar a un sistema formal com seria una policia, un jutjat i una pena formal de presó, de multa, etc, etc, la mateixa comunitat és la que intervé per ajuntar a agredit i agressor.
I reparar el mal.
Exacte. I si no, mireu el que diu el doctor Kwame Opoku, que és un activista nigerià que tracta sobre aquests temes. Diu, països europeus, deixeu d'estar espantats. No us poseu a la defensiva. Demaneu perdó, perquè sereu perdonats. Encara queda molt camí per fer, però el diàleg sobre el retorn del patrimoni cultural africà, prengui la forma que prengui, serà molt més fàcil.
Clar. I jo espero que així sigui, i suposo que temps al temps, no, Marc? Haurem d'anar seguint.
Veurem. Entenc que és un diàleg molt difícil, entenc que hi ha moltes institucions culturals que no se senten culpables, perquè, evidentment, la junta directiva poc té a veure amb fets succeïts un segle abans, però no hem d'oblidar que moltes vegades la cultura és una cosa canviant, i si pensem en la nostra cultura que teníem a Catalunya al segle XVIII, res té a veure amb l'actual, en temes de dones, en temes d'orientació sexual, en temes de relacions, i com que la cultura canvia, és molt legítim que determinats estats avui en dia comencin a demanar el seu patrimoni cultural de tornada.
Sí, senyor. Doncs des d'aquí la nostra, no sé, diria que el nostre granet de sorra.
La nostra aportació, la nostra acadèmica, aportació. Exacte, explicada, esperem, de forma entenedora.
Jo no ho hauria dit millor, Marc, segur.
Moltes gràcies, Noemí.
Gràcies a tu. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adéu.
La primera pedra.
per cases amb història. Unes cases que recullen en aquest llibre de Viena, que són una cinquantena cases amb història i que les volem conèixer a través de l'autor d'aquest llibre, Daniel Romaní. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui, si hem passat per Barcelona, hem passat per Argentona, per Begur, avui ens anarem a Reus, perquè hi ha una casa preciosa, que és la Casa Navàs. I volem que ens expliquis una mica aquesta casa, quina història amaga.
És una casa que està al centre de Reus, a la plaça del Mercadal, i és una casa visitable, com totes les del llibre, i 100% modernista. És un modernisme, doncs, espectacular. Vull dir, allà els propietaris de la casa li van dir a Domènec i Montaner, que és l'arquitecte, fes el que vulguis. Li van donar un xec en blanc, tan econòmic com creatiu, diguem-ne.
Caram, tu.
I ell va fer allà...
El somni de qualsevol arquitecte i de qualsevol propietari, també.
Exacte.
Poder-ho fer, no? És que ja les imatges ja et situen i ja t'agafen ganes d'agafar el cotxe i anar-te'n cap a Reus, no? Aquesta escala, amb aquests frescos a les parets, tot aquest treball, a més molt ben restaurat, està en perfectes condicions, no?
Sí, sí, està molt bé, tot i que, a més, durant la Guerra Civil va caure una bomba a la part de dalt i per sort no va afectar excessivament l'edifici, però sí, després es va restaurar i últimament també s'han fet més reformes. Ara està impecable, és una casa que... Mm-hmm. Sí.
Preciosa.
Només per això ja val la pena anar a Reus.
Exacte. Només per veure-la ja val la pena fer l'excursió fins a Reus,
sí.
que a més hi ha una de les estances que probablement sigui la que com a mínim més sorprèn, que és aquest bany, amb aquesta banyera fantàstica. No? Que t'agafen ganes també de banyar-t'hi, malgrat que no tenia hidromassatge, però gairebé, no?
Perquè... Pràcticament.
Sí.
És una banyera que té 6 aixetes i dutxa amb efecte pluja.
Sí, sí.
Després hi ha un termòmetre per saber la temperatura de l'aigua i un altre termòmetre fora, per la temperatura de l'aire, no? I bé, també, no sé, també hi ha bidets de peus... i no sé, jo he anat a alguns hotels i no he vist una cambra de bany tan luxosa com aquesta, no?
Sí, sí,
i això
sí.
Està fet fa més de 100 anys, això és de principis del 20,
sí.
Per tant, era sí, sí, era tot un luxe, no?
No sé si ell s'hi banyava gaire, s'hi banyaven en aquesta
banyera.
Senyor
Navàs?
Sí, no sé, vull dir que...
Mai.
Mai, oi?
No.
És que em semblava que ho havia llegit, que mai...
El senyor Navàs no s'hi va poder mai, no, la història no fa riure, diguem-ne, perquè ell va sofrir un atemptat... de no sé si el dia era catalanista o de pel negoci, bueno, de fet no, un atemptat que no el va ferir, però llavors va agafar por i van a viure a Barcelona. Vull dir que,
sí, ell, per tant, aquesta casa gairebé no la van fer servir.
Es va quedar la dona, la Josepa Blasco, eren, els dos eren del món del tèxtil i per tant, bueno, quan es van unir doncs van fer una gran empresa. Són d'aquests treballadors incansables del món del tèxtil que s'explica fins i tot que el viatge de noces van anar...
A treballar.
Sí, anaven a vendre el seu producte per Europa, no? Vull dir, així van fer el seu viatge de noces. Vull dir, sempre treballaven en el món del tèxtil i bueno, van fer diners. I
ell no s'hi va instal·lar mai.
I ell no va agafar por després d'aquest atemptat. Vull dir que no hi va viure. I en canvi la Josepa Blasco, la seva dona, sí que hi va viure amb els servents, i després a baix tenien tota la botiga, que fins fa poc va estar oberta, la botiga de teixits, de tela, etc. I bé, després també hi va haver-hi una consulta d'un metge, que a vegades diu, no, hi ha gent que hi anava, no tenia res, però hi anava només per veure la casa, no?
Demanava,
jo tinc una mica de mal de panxa, no sé què.
Home, és que val la pena. De totes més, avui dia no cal fer això, i no cal demanar al metge per poder-la anar
a
veure i visitar.
No, avui en dia, sí, sí.
Afortunadament.
No has de posar uns pelucs que et fan posar perquè els terra...
Sí? Perquè clar, és que hi ha uns hidràulics fantàstics, també.
Sí, el terra, bueno, és que tota la casa, sí.
Sí, tots els detalls.
Hi ha uns mosaics també, una terrassa de la conquista de Mallorca, de Jaume I. Hi ha...
Sí, unes vidrieres, hi ha tot un sostre de vidre, de colors.
Sí, és com una claraboia, això recorda molt el Palau de la Música,
Sí,
és el mateix
és veritat,
autor.
Sí.
I sí, d'aquestes, aquests vitalls de colors que fan passar la llum, és com el Palau de la Música en petit, no?
Sí.
I... Sí, és...
I l'exterior, evidentment, també li dona personalitat a la ciutat.
Exacte, és la plaça Mercadal, el Rovell de l'Au de Reus, i sí, és una casa de visita imprescindible.
Exacte, una mica un temple, un petit temple dins de Reus que val la pena visitar. L'extraordinària banyera, que no es va banyar mai, el senyor Navàs, però que anirem a veure perquè a més d'una ens agradaria poder-la disfrutar. Casa Navàs, a Reus, moltíssimes gràcies, Daniel Romaní. La setmana que ve seguirem parlant de cases amb història.
Gràcies, fins llavors.
Per aquells que no hem pogut sortir de la ciutat aquest estiu, Jardins Secrets. Ens en proposa el Nacho Somovilla, de l'agència de viatges que persegueix jardins arreu del món, Bomarzo. Nacho, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia a tots.
Ai, moltes ganes de que ens recomanis aquests petits oasis dintre de les ciutats. I avui seguim a Girona. Vam anar la setmana passada a Peralada i ara volíem anar també a Girona, però amb un altre jardí, l'Hort de la Viola.
Sí, deixem l'Alt Empordà i ens n'anem a prop al Baix Empordà, que és el mateix.
Exacte, estan un al costat de l'altre, no?
Sí, no sé molt bé on està la línia divisòria, però bueno, està por ahí al mig.
I en aquest cas anem a veure aquest Hort de la Viola, que no és només un hort.
No, és una experiència relativament nova, és un espai privat, però que es pot accedir, bueno, només que heu de consultar la pàgina web de l'Hort de la Viola, i la seva propietària, que és una dona molt trempada i que sap molt de flors i de plantes, ha fet una plantació de flor per tallar flor, bueno, per fer
rams
de flors. Sí,
de
sí.
Flor, que maco.
I a més també té un hort que és un hort molt primorós, perquè aquí encara no és molt coneguda aquesta tradició del que es diu l'hort jardí, no? Que és barrejar l'hort amb el jardí, pues, jo què sé, entre les, el tomaquets o el carbassó, pues, fiques roses o margarites o flors diverses, amb la qual cosa tens dos espais en el mateix indret. I bé, en l'Hort de la Viola es fan visites, es fan talleres, hi ha coses molt interessants, com per exemple un taller per reconèixer i després degustar les flors, no? Que molt, no sé si els oients ho saben, però moltes flors són comestibles, a part de la manzanilla, pues sí, són molt, i molt saludables, a més.
Sí, sí, i cada vegada està més de moda a la cuina afegir aquestes flors, per tant allà podem aprendre a saber quines flors són les
flors. Sí, heu de mirar la pàgina web perquè es fan activitats, es fan tallers, es fan, bueno, coses que són molt interessants sempre al voltant del món eso de l'hort, del món de la, i del món de la flor i de la planta.
Doncs ja tenim un altre lloc on refugiar-nos aquest estiu, l'Hort de la Viola a Girona, que ens recomana el Nacho Somovilla. Si el voleu seguir, trobareu la seva pàgina web bomarzo.es i també el trobareu, si voleu mirar Instagram, imatges fantàstiques, a el.jardinista. Nacho, la setmana que ve un nou espai de verd per poder respirar una mica, et sembla bé?
Em sembla fantàstic.
Doncs vinga, que tinguis bona setmana.
Molt bé, fins aviat.
Jordi Ramos.
Bon dia.
Aquesta me la sabia en castellà, jo. Eres tu, mi príncipe azul, que jo soñé.
Ja, però aquesta és la versió original.
Sí, sí, clar, i tu portes la versió original i és la que s'ha d'escoltar.
Ja, jo reconec que sóc una mica purista.
I el Dani també l'estàs cantant, verdad?
Bé.
Ah, que sí, tu també la sabies en castellà.
Si vols posar el micro i oferir-nos un concert, jo no tinc cap problema, eh?
Ai.
Jo us deixo.
El Dani té molt bona veu, eh?
No, dic que no.
El que passa és que no vol cantar, però té molt bona veu.
De moment és la versió de la dona, encara tocaria tu.
Ah, és veritat. Bueno, escolta'm, avui dia això és el de menys.
No, jo
que bonica.
Ja, sí, de fet és un dels temes que possiblement més s'identifiquen amb el concepte de la princesa de Disney, que és la Bella Dorment, una pel·li del 1959, que volia ser en el seu moment com una trilogia encetada per Blancaneus i la Ventafocs, i finalment la Bella Dorment, no? Una pel·lícula que podríem dir d'entrada que va ser un èxit, perquè artísticament els que en saben diuen que és una absoluta meravella pels dissenys que s'han fet, bueno, que es podrien exposar en un museu, tota l'ambientació i tot el disseny artístic que hi ha al darrere. Però des d'un punt de vista cinematogràfic potser li faltava una mica de ritmillo, d'originalitat, perquè en capdavall té moltes coses en comú també amb la Blancaneus, i bé, Tampoc no,
no li donem un 10.
No li donarem un 10. Ja sé que aquí molts integristes igual es aixecaran, però siguem sincers, és el que hi ha. De fet, li va costar...
Home, és el 59. És el 59, també, sí, potser els codis han canviat.
Ja,
no?
Però en aquella època es feien altres pel·lícules que van estar molt més lluïdes des d'un punt de vista del ritme, de l'argument, etc. No? Diuen en part que potser també va ser perquè Disney va, en aquell moment... estava fixant-se en les pel·lícules, però també amb la tele, també amb els parcs...
Massa coses.
Exacte, potser també costava focalitzar-se una mica. En qualsevol cas, des d'un punt de vista musical, La Bella Dorment és molt interessant, perquè això que està sentint, molta gent es pensa que és una cançó Disney per excel·lència, però no.
No.
Escolta aquest vals.
Sí, senyor.
I hem, hem fet un canvi, eh?
Sí, sí. No, no, és això, és això, és aquest. És aquest.
Perquè, precisament, es tracta del ballet de La Bella Dorment de Tchaikovsky. És una peça de finals del segle XIX, perquè, en realitat, el que van fer amb aquesta pel·lícula és traslladar el ballet a la gran pantalla. Potser és la gran originalitat de d'aquesta pel·lícula, que van agafar cada melodia, cada compàs, i li van donar una imatge, un gest, un argument, d'una forma que és fins i tot brutal quan te n'adones, saps? Quan estàs veient la pel·lícula amb uns altres ulls, en lloc de veure la història pròpiament, el que estàs és sentint tot el ballet per darrere, ostres, és que de fons està sentint un ballet rus, és molt fort. I Disney es veu que tenia molta sensibilitat per la música, no? I per l'experimentació musical amb els clàssics. Per això crec que és molt interessant, potser, repassar-los, perquè va fer això amb La Bella Dorment, però fins i tot havia fet servir una altra peça de Tchaikovsky abans, ja ho va fer en el seu gran projecte, que era Fantasia. Avui estem clàssics, sí, sí. Però són aquestes melodies...
És que mira, Fantasia la teníem en vídeo a casa, però és que l'havia vist tantes vegades, sí. El meu pare era un boig del Walt Disney amb aquests primers clàssics, no? Bueno, i és veritat això d'aquesta música clàssica que envolta totes aquestes pel·lícules, és molt maco.
Aquesta concretament és el Trencanous, que és de Fantasia. Fantasia diuen que va sortir d'una trobada entre Walt Disney i un director d'orquestra, Leopold Stokowski, que es veu que es van conèixer en un restaurant. Aquest director, diuen que era capaç de convertir qualsevol peça amb una actuació impressionant en una sala, no? Ells es van conèixer pel vols dels 40, quan en aquell moment ho estava petant la Blancaneus, i es veu que va ser tan forta la química entre ells dos que van decidir fer una cosa que no s'havia vist mai, que era un concert al cinema amb dibuixos. Des d'un punt de vista cinematogràfic, musical, artístic, era completament innovador, i fins i tot van crear un sistema d'altaveus que era completament innovador també, que gravava diferents micros, era com una mena de pre-pre-pre-pre-estereo.
Serral, Dolby Serral. Ah,
exacte, però estem parlant dels anys 40, sí, eh? Sí. Fins i tot els van donar un Oscar especial per això. I, evidentment, una estrella per sobre de tot, que era Mickey Mouse.
Aquí el veiem, eh? El veus.
Que ell precisament era qui protagonitzava aquest curtmetratge, que era L'aprenent de Bruixot, que en realitat és una melodia francesa del 1897. Que era també una més de tota la pel·lícula, que com deies era una consecució de peces clàssiques. De fet, a ell se li importava tant aquella idea que en realitat ell, aquesta era una primera fantasia, ell en volia fer moltes, volia que cada any hi hagués una nova fantasia amb peces noves. Què va passar? Que l'estrena va ser un desastre rotund.
La de Fantasia?
Sí. Oh. La gent s'esperava una Blancaneus 2, un Pinotxo...
És que seguia una estructura molt diferent, és veritat. Era massa trencadora potser per aquell moment. O...
Potser sí.
Perquè després ve que ha tingut continuïtat, vull dir, la gent la reconeix com a gran obra.
Sí.
Però esclar, surt fora dels clàssics.
També és veritat que hi ha una mena de... d'associació prou generalitzada al llarg de la història, i que suposo que ell també va tenir la culpa amb els primers curtmetratges i la Blancaneus mateixa, que és que l'animació és infantil. Llavors, clar, si tu portaves els nens esperant trobar una cosa simpàtica, esperant trobar uns gags, esperant trobar una princesa, pues, això no era. Era una altra història completament diferent. I potser, bueno, pues és el que dius tu, no era el moment. En qualsevol cas, la cabra tira el monte. va seguir utilitzant peces clàssiques, saps? Aquesta era per Saludos Amigos, que també és interessant perquè arriba la Segona Guerra Mundial i en aquest moment als Estats Units el govern els hi fa tanta por que el feixisme d'Europa se'n vagi cap a Sud-amèrica que li encarreguen a Disney que faci una sèrie de pel·lis una mica exaltant l'amistat entre nord i sud-americans per veure si així doncs...
El Hollywood com a eina de propaganda política,
A saco. I ell ho va fer amb, amb dues pel·lícules, Saludos Amigos i Los Tres Caballeros, a través de... animant melodies clàssiques de Sud-amèrica, com aquesta que estem sentint i aquesta altra.
Que boniques.
Que són les altres pel·lícules que tu les mires i, evidentment, en cap moment estàs plantejant tot això que hi ha al darrere.
No.
No sabem fins a quin punt va funcionar, però sí sabem com va anar la història, la qual cosa, mira, podríem dir que sí que va funcionar. En qualsevol cas, s'acaba la guerra, no tenen un duro, i tornen a fer conjunts de curs basats en peces clàssiques, però com Fantasia havia anat fatal, doncs deixen de banda la música més purament clàssica i tiren cap a balades, el jazz... o el bolero. I'm so lonely and blue when I'm without you. I don't know what I'd do, sweetheart, without you. Que boniques.
Sí, tenien bon gust musical, això s'ha de dir.
Home, això s'ha de reconèixer, estava tot molt estudiat. És curiós perquè és una etapa de la Disney, digue-li fosca, digue-li desconeguda... Però jo trobo que és molt interessant, perquè realment és això, no? Recuperar peces, donar-los una imatge, una segona vida... En el fons també és una divulgació de la música més o menys clàssica, no? En aquest cas, això és un bolero que es deia Tres Palabras, i que ells van adaptar a l'anglès per la pel·lícula Música Maestro. També ja fan en Fancy Free... Hi ha diverses pel·lícules d'aquella època que... Ara potser no es coneixen tant perquè no són llargmetratges amb un argument, sinó que eren aquests reculls de curtmetratges, però clar, no tenien diners per fer una cosa gran, s'estaven recuperant de la guerra, i bueno, van fer el que van poder amb més o menys sort, no? També van fer Tiempo de Melodía, i després, quan ja tenien una mica més, ja van fer La Ventafocs, van recuperar les composicions originals. Però acabarem un parell de punts que també trobo que valen la pena en això de l'adaptació dels clàssics. El primer va ser l'esdeveniment, com van vendre ells, que celebrava l'arribada del segle XXI. Era Fantasia 2000.
Sí, senyor.
Sí, així van mig complir la idea que tenia la Disney de fer... moltes fantasies, en final es va quedar en dues, no? Però van tornar a fer una altra fantasia amb peces noves, amb aquesta pompa i circumstància, per exemple, que l'ambientaven amb l'Arca de Noé i amb l'Anna Donald, ja que Mickey Mouse tenia el seu, aquí també l'Anna Donald, no? Aquesta val molt la pena, realment és molt xula, si no l'has vist, a més va ser un esdeveniment...
Recordo, perquè... jo crec, quin any va ser això?
L'any 2000, Fantasia 2000.
Per això, doncs és que jo recordo perfectament
l'estrena. A més va ser molt interessant perquè van fer dues estrenes, la primera va ser l'1 de gener del 2000, on s'estrenava només en una ciutat de cada lloc del món en un IMAX, que l'estat espanyol va ser València. I aquí el Menda se'n va anar a València a veure-la.
Molt bé, ben fet.
Bueno, quin remei, és el que té sent fric.
No esperàvem menys de tu.
I llavors a l'estiu ja va ser a totes les sales, però realment veure això en IMAX no tenia mal. Segon apunt que et volia treure és l'últim clàssic que han recuperat, que també és un clàssic i que no té res a veure amb cap dels altres. You're the devil in the sky, or as you are, devil in the sky.
Jo, l'Elvis, que podria ser el Marvala cantant, per exemple,
sí,
però
també,
no ho és.
Sí. Però aquest és l'original,
sí,
no ens confonguem.
Aquest és l'original.
En qualsevol cas, va ser fa 20 anys, amb Lilo i Stitch. Aquí explicaven la història de l'amistat entre un extraterrestre i una nena que era fan d'Elvis Presley i van aprofitar per omplir tota la banda sonora amb clàssics d'Elvis Presley.
Fantàstic. Doncs em sembla una manera fantàstica d'acabar avui el programa.
Sí, oi?
Molt. M'ha agradat molt aquest recorregut, sí senyor. Jordi, jo crec que la setmana que ve pots tornar, no?
Si tu vols.
T'espero i t'esperem. Que passis un bon dia.
Igualment, molt bon dia.
Adéu-siau a tothom.
Aquesta hora saludem la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán. Ministra, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Tenim molt bones notícies per part d'IPRA i el que significa és que les coses estan anant bé.
Consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.
És poc habitual que un partit de govern demani compareixer un president del seu govern. Junts per Catalunya té la informació de primera mà.
Jaume Asens, president del grup d'Unides Podem al Congrés dels Diputats.
Sembla una llei més pensada per Felipe González que per Pedro Sánchez.
Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
No és només que el Mobile tria Barcelona, sinó que Barcelona tria el Mobile.
Vicepresident, bon dia i moltes gràcies.
Senyor John Hoffman sempre m'ha deixat molt clar que el Mobile tenia una llarga vida a Barcelona.
Perquè a l'estiu sí que passen coses. El món a RAC 1. Ara, de 7 a 12, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
El que més m'agrada de l'estiu és que puc anar a 180 pel carril bici de la Diagonal.
De 12 a 1 del migdia, la competència especial 50 anys.
Amb el Talbot Horizon.
Un programa que no passarà la història...
Però us farà companyia.
RAC 1.
Hola, Pris. Escolta'm una cosa. M'han tornat a oferir el versió estiu. Però no sé, què vols que et digui? Aquest any, precisament, no? Que es poden tornar a fer coses, es pot tornar a viatjar... Fa una mica de mandra.
Rocamora, escolta'm, jo estic igual, eh? Aquest any passo, tu. Gràcies, però entre platja i RAC1 ja t'ho sabes.
Bueno, vamos a ver, aquí Eduardo Inda. Ferreras ya está quemado. En fin, ya hablaremos, pero hay que aprovechar el brecio, que tengo material nuevo, todo contrastado, evidentemente.
No se ve usted, Rocamora, mi querido Tolili. Vamos a ver, aquí Tito Floren. Ya me he enterado que te han vuelto a ofrecer el brecio. Oye, felicidades, de verdad. Que sepas que estoy muy interesado en estar allí. Desde pequeñito ya soñaba. Ya concretaremos. Pide lo que quieras, que no será un problema, ya lo sabes.
Cada tarda, de 3 a 7, versió estiu.
Hola, Jaume. Escolta'm, que sí, que el farem. Que ens hi apuntem amb, a més a més, amb moltes ganes i moltíssima il·lusió. D'acord? I ja acabem de parlar. Gràcies, una abraçada.
Amb Xavi Rocamora. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Pots posar que t'agrada fer hot yoga? Sí. Aquesta ja és una mica més picantona, no sé exactament en què consisteix el hot yoga.
El hot yoga, pel que jo tinc entès, és practicar yoga amb una mica de temperatura.
No. Deixa'm dir-te que jo crec que tots els que han triat l'opció hot yoga l'han triat pensant que tenia un punt porno i no això de la temperatura.
Via lliure, amb Esteve Giral.
Hi ha gent aquí que hagi tingut mai Tinder que aixequi les mans, per cert? Mira, aixeca, no direm qui, però l'aixeca un tècnic de RAC1, dos tècnics de RAC1, tres, un redactor de RAC1, el públic ningú. Sabeu que a RAC1 hi ha gent, molta gent soltera, eh? Sabeu on trobar-nos? Al bar de sota de la redacció, allà sempre hi ha gent de RAC1.
RAC1. Tots som 1.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé cada dissabte de 3 a 4 de la tarda a RAC1 amb Esther Muñoz.
Aquest dissabte viatgem a Jamaica i a Calvià, a Mallorca.
A RAC1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.